Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, redactor de política, redactor de política en cap d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, delegada del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el periodista i escriptor Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Albert Rivera, president de Ciutadans. Senyor Rivera, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Estem, senyor Rivera, 24 hores en el que ha de ser el simulacre de consulta, una consulta suspesa per al Tribunal Constitucional. D'entrada, creu que demà es votarà, no es votarà? Pensa vostè que el que ens queda, el senyor Mas haurà firmat aquest decret de convocatori del simulacre de consulta o no ho haurà fet? En fi, hi ha moltes incògnites obertes, com deia, a 24 hores del dia de los hechos.
Bé, en principi, per aclarir als oients que ens senten, amb una mica racionalitat i no de propaganda, demà qui havia convocat teòricament, i no hi ha cap decret, era una macroenquesta, un procés de participació democràtica que res té a veure amb una consulta ni amb un referèndum, i això s'estava fent per intentar esquivar la suspensió de la llei de consultes. Per tant, era un frau de llei, el govern amb bon criteri des del punt de vista jurídic doncs ha dit això és un frau de llei, ha recorregut i el TC ho ha suspès. Això vol dir que, per tant, demà no podem parlar ni de democràcia, ni d'urnes, ni de procés democràtic, ni de garanties democràtiques. En tot cas, que hi hagin capses de cartró i papers que es fiquin en una capsa pot ser un simulacre, en tot cas, de consulta, però no podem considerar en democràcia saltar-se les lleis democràtiques, mai pot ser un procés democràtic. Per tant, demà jo crec que es celebrarà un acte de propaganda, bàsicament, i de protesta independentista, amb el greuge de que això no ho fa l'Assemblea Nacional de Catalunya només o una sèrie de gent independentista, fins i tot de bona fe, sinó que ho fa el govern de la Generalitat, el govern de tots, amb els diners de tots, pretén fer-ho amb el col·legi públic, amb els col·legis públics de tots, amb propaganda institucional que paguem tots i pressionant els funcionaris perquè cedeixin les claus als instituts, per exemple. Per tant, jo crec que s'ha d'invalidar tot allò que sigui jurídicament en contra de la sentència de la resolució del Constitucional, i jo espero que demà els col·legis públics, que són de tots, perquè estudien els nostres fills i no per fer propaganda independentista, doncs no s'obrin, i espero que no es destini ni un euro més dels meus diners i els de tots a fer una campanya que està suspesa. No?
Exacte, el govern lidera aquest procés fins al final, el Pacte Nacional del Dret a Decidir, així ho va concretar el divendres al matí que es van reunir. El senyor Mas, el govern, està contravenint la resolució del Tribunal Constitucional. Això, quines conseqüències, segons vostè, li podria comportar al govern o al senyor Mas?
Jo, els oients que ens sentin saben què passa quan un infringeix una senyal de trànsit, quan un no paga una multa, quan un fa malament la declaració de renta, té conseqüències, no? És a dir, hi ha un il·lícit, no? I jo crec que el mateix ha de passar amb qualsevol, sobretot si és un dirigent polític. Per tant, jo crec que en un estat de dret cap governant ni cap partit polític es pot posar per sobre ni de les lleis ni de la justícia. Quan els països, els polítics s'han posat per sobre dels tribunals i de les lleis, han acabat fatal. Per tant, jo espero que això s'acabi i, per tant, que es prengui les mesures que corresponguin contra tots aquells que s'assaltin les lleis. M'és igual si són d'un partit polític, si són ciutadans de peu, qui sigui. I, per tant, en un estat de dret no ens ha de tremolar el pols a l'hora de defensar la democràcia, no? Perquè és el que ens ha donat 35 anys de benestar, tot i la crisi, tot i la situació econòmica. Jo crec que, per tant, Artur Mas té una situació, tot i que va de triomfador, molt delicada, té unes enquestes molt a la contra. El 10 de novembre, que és el dia d'endemà, no s'acaba el món, sinó segueix, s'ha d'anar a treballar, s'ha de pagar impostos i, sobretot, s'han de presentar els pressupostos al Parlament i no té socis. Per tant, jo penso que intentaran fer molt soroll, però la realitat és que Artur Mas és un cadàver polític que està perdent un altre cop la meitat d'escons a totes les enquestes i que, en tot cas, no té soci per aprovar els pressupostos, com s'ha vist a l'última sessió parlamentària.
El que jo li deia, dos anys amb tot aquest procés de si fem consulta o no fem consulta, que, en fi, veurem com acaba això demà, i el senyor Mas, com diuen en castellà, s'irà de rositas, perquè diu que el dia 10 tot continuarà igual, senyor Rivera.
Bé, jo crec que la situació és insostenible. És a dir, un president en minoria, sense soci per aprovar els pressupostos, que se salta les lleis i les sentències, que per cert se les salta quan no li agrada, perquè les sentències que li agrada al Constitucional exigeix que es compleixin, i quan no li agraden no les compleix, com un nen petit, no? Per tant, jo crec que un president no pot jugar a l'infantilisme. És a dir, els demòcrates ens caracteritzem per una qüestió, perquè respectem les regles de joc encara que no ens agradin. Jo poso un exemple, i molts oients segur que estan d'acord amb mi. Va haver una sentència que va permetre que Batasuna es presentés a les eleccions, una sentència del Constitucional que invalidava una sentència del Suprem, i que anava contra el que deia la policia i la fiscalia. Doncs bé, jo com a demòcrata, a mi m'esgarrifa pensar que exterroristes se senten en un escó. Però el Constitucional, aquest mateix Constitucional, va habilitar que els de Batasuna siguessin. Jo vaig acatar-ho com a demòcrata, ara vaig criticar-ho. Una cosa és criticar i una altra és no acatar. I Artur Mas està no acatant des d'una posició molt còmoda, no? Que és ser, diguéssim, insumís de saló, de cotxe oficial.
Li podria passar el que li va passar al senyor Atutxa? Se'n recorda que van inhabilitar? O no s'atreven a arribar a aquesta situació?
Jo no sé si hi haurà inhabilitació jurídica o no. Ja veurem els actes jurídics i els actes administratius que es produeixen, no? Perquè la paraula i la propaganda de vegades no es correspon amb actes administratius. La prova és que no hi ha decret de convocatòria fins ara. Ja veurem si avui s'aprova aquest decret o no. Però en teoria Artur Mas és tan astut, segons ells, que no hi ha decret encara. Ara, dit això, a mi el que em sembla és que s'inhabilita políticament, jo no sé si jurídicament, aquell que vol governar, exigir complir i pagar els impostos a la gent i no complir les lleis. Com pot mirar el senyor Mas als ulls dels ciutadans de Catalunya i dir que han de pagar l'IRPF del tram autonòmic, que han de pagar els impostos locals, que han de complir les lleis, que han de, en definitiva, estar en un ordre i en un estat de dret i ell mateix saltar-se el que diu el Constitucional. I tots aquells que diuen que el Constitucional està polititzat o no, jo estic absolutament d'acord que hauria de funcionar d'una altra manera el Tribunal Constitucional, però és el mateix tribunal, insisteixo, que va donar raó a Batasuna, el mateix tribunal que ha donat la raó a la Generalitat en molts casos que el senyor Mas ha recorregut, i el que no val, perquè em sembla molt infantil, la veritat és quan em dona la raó el tribunal és meravellós i quan me la treuen és il·legítim. No, miri, és el mateix tribunal, amb els mateixos defectes i amb el mateix procés per escollir els magistrats.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons d'aquesta taula. Jo, Maria Claveguera, Manuel Manxol i Dalí Aranas. Endavant, doncs.
Sí, bona tarda, senyor Rivera. Veurem què passa demà, però ahir el senyor Joan Rigol, el president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la compareixença que va fer, va dir que el govern empara, va utilitzar la paraula no lidera, sinó empara el procés participatiu del 9N, però que deixa en mans dels voluntaris la seva execució. La vicepresidenta del govern espanyol, Sáenz de Santamaría, va demanar a Mas que respecti la suspensió del Tribunal Constitucional i que no generi intranquil·litat en funcionaris. Vostè no creu que el govern espanyol i el català en aquesta fase final han xiulat una mica i que el govern espanyol ha mirat cap a un altre costat i no ha estat tot el dur que podria haver estat?
Ho veurem amb el que passi el 9 de novembre. És a dir, si veiem escoles públiques, que són de tots, utilitzades per un acte que ha estat suspès i per un acte de propaganda independentista, doncs el govern d'Espanya no haurà complert les seves funcions. Si el govern d'Espanya permet que segueixi fent la campanya institucional amb diners públics i no hi ha repercussions sobre aquests diners gastats pel govern de Catalunya, el govern d'Espanya haurà xiulat i haurà mirat cap a un altre costat. Ara, si tot això que jurídicament ha recorregut al Constitucional s'aplica, doncs haurà fet el que toca. Per tant, tot això ho veurem amb el balanç, diguéssim, del que passi el 9 de novembre. Ara, per ara, és impossible valorar-ho, no?
Per tant, des del seu punt de vista, i permeti'm que li repregunti, si demà no veiem les forces de seguretat de l'Estat o els Mossos d'Esquadra intervenint urnes, s'haurà incomplert la llei.
No, demà no hi haurà urnes, hi haurà caixes de cartró. Les urnes són quan anem a votar eleccions democràtiques amb un decret, amb la llei, amb garanties democràtiques. Demà veurem un acte de propaganda amb caixes de cartró i papers impresos a casa. Però no confonem el personal. Demà no tenim unes eleccions, ni un referèndum legal, ni una convocatòria democràtica. De fet, no hi ha ni cens electoral, amb la qual no sabem ni qui som ni quants votarem. Amb la qual és una prova evident que no se li pot dir ni urna, ni democràcia, ni procés electoral. Dit això, ja sé que alguns voldrien...
El diccionari suposo que no discrimina les urnes si són de vidre, si són de cartró, si són de paper o si són de fusta.
Clar,
les urnes són urnes.
Sí, però les urnes també poden servir per moltes coses. Fiquen les urnes en només paperetes, no?
Si la pregunta no anava per les urnes, anava...
Però vostè suposo que se refereix a que anem a votar, no?
Sí, anar a dipositar les paperetes. Si demà no veiem els Mossos o la Guàrdia Civil o la policia espanyola retirant aquests artilugis que suportaran les paperetes, va incomplir la llei.
No, perquè jo el que vull és que no s'obri l'escola, no que retirin caixes de cartró. És a dir, el que no s'ha d'obrir és una escola demà, que és diumenge, que em sembla que no obren. Per tant, l'escola pública no s'obre demà i un funcionari no pot deixar les claus d'una escola si un acte jurídic està invalidat. Per tant, els funcionaris tenen una responsabilitat i el govern ha generat una altra. I si un Mosso d'Esquadra ha d'actuar, que també és policia de l'Estat i força de seguretat de l'Estat, no hi ha policia espanyola perquè la catalana no és ucraniana, és espanyola també, per tant, si el Mosso ha d'actuar perquè ho diu el conseller d'Interior o el Ministeri, doncs actuaran igual que suposo que quan un senyor se salta una senyal de trànsit i el multen, o els Mossos quan multen a un senyor que va a 200 per hora són herois, i quan deixen que una escola pública no s'obri són els dolents de la pel·lícula. Són els mateixos Mossos d'Esquadra que garanteixen la llei. Per tant, a mi, com a demòcrata, no em fa por que es garanteixi la llei en el meu estat. I si ho fa un jutge o un funcionari, m'és igual. Per tant, jo sé que alguns voldrien la imatge, com hem vist aquesta setmana, de tancs que arribin per la Diagonal i la cabra de la Legió i tota aquesta conya marinera, no? Però no la tindran. Jo crec que no la tindran. Espero que no passi res. I, en tot cas, insisteixo, jo, com a demòcrata, no renego de la policia democràtica, perquè és la que fa complir les lleis. I si a algú se li acudeix que l'escola on van els nostres fills s'utilitzi per un acte polític un diumenge, jo vull que la policia eviti que s'utilitzi una escola pública un diumenge.
Manuel Machón.
Diu vostè que espera que no passi res, és per dues qüestions que poden passar al mateix temps, no? Una, perquè finalment aquests col·legis no s'obrin, o segona, perquè intervengui i hi hagi una ordre de fiscalia i s'impedeixi. Quina de les dues, diguéssim, es quedaria? I després li hauria de preguntar la lectura que vostè farà el dia 10, i a partir del dia 10 què hauria de passar per vostè i com comencem i com intentem trobar una solució.
Sí, això que apuntava vostè és molt important, és a dir, tenim un organisme en aquest país que es diu Ministeri Fiscal que ha d'actuar d'ofici, és a dir, no hem de ser nosaltres amb aquesta tertúlia ni tan sols els grups parlamentaris qui hem de dir què ha de fer o no la policia. Bé, en tot cas ha de ser el govern, el govern català i el govern espanyol, o la fiscalia, si veu indicis de delicte possible, que hi ha d'investigar i, en tot cas, a impedir accions que condueixin a delictes o a il·lícits en aquest país. Per tant, en aquest sentit, jo estic tranquil, suposo i confio que la fiscalia, no crec que llegeix els diaris com nosaltres, com que tot això va de diaris, que no hi ha un acte jurídic, sinó que tot és propaganda, suposo que la fiscalia sap que demà alguns pretenen utilitzar les nostres escoles, els nostres diners, els nostres funcionaris, per fer un acte que ha estat suspès i que és un acte de propaganda. I dit això, per tant, jo ja m'avanço, crec que la fiscalia hauria estat molt atenta i la fiscalia hauria de veure les declaracions que va fer ahir Artur Mas dient que ha dessecat el Constitucional i que segueix endavant, les hauria de llegir de molt de prop i veure si ha d'actuar. I per l'altra banda, el 10 de novembre, que pels ciutadans que sàpiguen, que ens escolten, saben que no s'acaba el món, que segueix la crisi econòmica, que segueix la corrupció, que segueix els problemes econòmics, segueixen. Catalunya necessita un govern més que mai. Per tant, jo crec que després de tot això hauríem d'acabar amb unes eleccions autonòmiques anticipades segurament per escollir un govern de tots, un govern que tingui les mans netes, que governi per tothom i que intenti sumar majories per governar Catalunya amb allò que ens uneix, no amb allò que ens divideix, no?
Però veu la possibilitat, de que el senyor Mas pugui seguir governant i que pugui esgotar la legislatura?
Home, el senyor Mas és capaç de tot, no? Perquè ja hem vist que és capaç de dir que una consulta no és una consulta, canviar-li el nom, i ara suposo que la covardia se li diu astúcia, no? Que és no signar decrets i traslladar les responsabilitats als funcionaris. En definitiva, jo crec que Artur Mas està en un carreró sense sortida que s'ha construït ell mateix, és un cadàver polític que ell mateix ha triat ser-ho, perquè Artur Mas només té un enemic, Artur Mas. És a dir, ell mateix ha construït tot això i és el mateix que s'ha equivocat. En comptes de defensar l'autogovern de Catalunya, les nostres competències, l'autofinançament, el finançament autonòmic que necessitem, en comptes de demanar unes infraestructures necessàries, s'ha radicalitzat i ha cregut que la solució és trencar el país i sortir de la Unió Europea. Per tant, jo el que vaticino és que ens trobem un carreró sense sortida i que l'única sortida digna que queda és anar a votar de veritat, amb urnes democràtiques, amb un cens, amb una convocatòria, i paradoxalment l'únic que pot convocar-ho és Artur Mas, és a dir, l'únic que no vol fer. És a dir, ell podria convocar legalment i no ho fa perquè té por haver de dimitir després del mal resultat electoral previsible.
En aquest sentit jo enllaçaria... Artur Mas ha dit, és un cadàver polític. És un cadàver polític, s'ha d'enterrar. Mentrestant, qui són els que de debò manen en aquest país? És la senyora Carme Forcadell, qui mana és el senyor Oriol Junqueras, perquè clar, si el que teòricament és qui mana l'Artur Mas i és cadàver, el rei muerto, rei puesto. Quins són els que de debò manen?
Jo primer vull recordar que qui ha triat soci és Artur Mas. És a dir, Artur Mas tenia 62 escons, va convocar anticipades per treure majoria absoluta i es va quedar amb el 30% dels vots. Va perdre 12 escons i en comptes de dimitir va seguir endavant amb un soci més radical encara, que és Junqueras. Per tant, va ser ell qui es va posar en mans a Junqueras, no al revés. I dit això, és veritat que, a més, l'Assemblea Nacional de Catalunya l'han inflat i li han donat tant aire, l'han convertit en un actor necessari, que ara mateix aquest actor necessari és el que li demana Mas unes anticipades, no? Paradoxalment. Per tant, jo crec que ell mateix, com deia, s'ha acabat la seva pròpia tumba. I ningú l'ha matat, és ell que s'ha construït, diguéssim, el funeral polític, no? I, per tant, jo crec que després de tot això, Artur Mas, tard o d'hora, haurà de plegar. Ja veurem si el relleu l'agafa Junqueras Jo sóc dels que penso que no hi haurà majoria absoluta en un futur de Convergència Esquerra, perquè és un Parlament molt fragmentat, un Parlament amb molts partits, un Parlament que difícilment, amb una Convergència tan dèbil, puguin sumar amb Esquerra. Per tant, jo crec que serà un Parlament molt difícil al futur, però no més fàcil o no menys difícil que el que tenim ara. No? És a dir, jo prefereixo un Parlament obert, un Parlament que es necessiti majories àmplies i un Parlament on Convergència Esquerra no sumi majoria, que no un Parlament com el que tenim ara. Per tant, en aquest sentit, jo només recordo que les últimes enquestes publicades li donen Esquerra i Convergència menys de 68 escons, i això vol dir que no tenen majoria. I a més, amb la possible entrada d'altres partits polítics i amb el creixement de partits polítics, som Ciutadans.
Jo precisament...
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Era la veu de la Maria Jesús Cañizares. Ara et deixo preguntar a Maria Jesús.
Gràcies.
Situem els oients, cadena COPE Catalunya i Andorra, Converses, Eurostars Gran Marina, Water Center de Barcelona. Aquesta setmana, com a protagonista, el senyor Albert Rivera, president de Ciutadans, en companyia del Manuel Manchón, Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, i ara sí, Maria Jesús Cañizares, que pot llançar la seva pregunta. Endem a Maria Jesús.
Jo volia seguir amb el tema d'aquest nou Parlament. Vostè acaba de dir que no hi hauria una majoria independentista, la suma d'Esquerra, CUP i Convergència potser no faria aquesta suma necessària per fer una declaració o proclamació d'independència, que això també la gent juga amb aquestes paraules. La meva pregunta és, per neutralitzar aquest front independentista, vostè sempre ha proposat un front constitucional dels partits que no volen la independència. Quin paper preveu que tindrà el PSC? Perquè estem en una situació, serà decisiu o no, tampoc és que les enquestes surti molt ben parat, però bueno, quina serà la postura dels socialistes, com es pot gestionar aquest front que pugui, diguem-ne, frenar?
Sí. A mi la paraula front no m'agrada gaire, perquè jo crec i he defensat que en aquestes eleccions no anem a un plebiscit, no anem a un referèndum sí o no. Per això nosaltres no formarem una llista electoral amb més partits per dir sí o no a la independència, sinó que intentarem formar un govern. Això em sembla important dir-ho, perquè algú pot caure en l'error de fer-li el joc a Artur Mas i dir que s'han de fer fronts del no i fronts de no sé què. Jo crec que no, s'ha de formar govern. Ara, el govern que surti és evident que necessitarà suport de més partits. I jo el que he dit públicament és que si des de Gènova i Ferraz, és a dir, des del PSOE i del PP, durant dècades han donat suport a Pujol o a Carod Rovira, home, doncs també podíem fer-ho amb Ciutadans, no? Dic jo, suposo que els seus votants fins i tot es trobarien més còmodes, segurament els votants del PSC donant suport a partits que estem dintre la democràcia o donant suport a partits que no donen cops contra l'Estatut i la Constitució d'un balcó, no? Per tant, jo el que dic és, davant d'un govern de Junqueras pujant un balcó declarant la independència o un govern de Ciutadans i d'altres partits donant suport a una majoria parlamentària, jo el que crec és que s'han de ser molt generosos i anar a buscar aquesta suma. No s'ha fet mai a Catalunya, no s'ha intentat mai. Sempre que he sentit el PSC i el PP, jo no recordo, sincerament, mai he sentit dir, per exemple, el Partit Popular de Catalunya, quan governem farem això, perquè és que no creuen ells mateixos que governin. Jo sí que crec que hem de començar a creure que podem guanyar, perquè és veritat que està tensa la situació, però també és veritat que s'està demostrant amb aquest mapa que pot haver-hi una majoria diferent. Quin paper farà el PSC? Jo la pregunta que em faria és quin PSC i amb qui parlem. Clar, la Marina Geli ha dit que sí a la independència i va a les manifestacions independentistes. El senyor Àngel Rosa, el president, i també està a favor d'aquest referèndum independentista. El senyor Iceta un dia diu una cosa, un altre al contrari. Un dia diu que cedirà als ajuntaments per fer el referèndum i l'altre que no és independentista. El PSC té un problema molt gros de definició, podríem dir. Ara, jo confio que Ciutadans ha aconseguit una cosa els últims mesos, jo crec, que és que el PSC hagi de rectificar algunes posicions i acostar-se, per exemple, a l'última votació respecte a la llei de consultes. El PSC ni va votar, com vam suggerir nosaltres, perquè era un acte il·legal desenvolupar una llei suspesa, no? Per tant, el PSC no va participar a la votació. Jo crec que això és una mostra que alguna cosa pot canviar. Jo soc dels que penso que els resultats electorals canvien molt a la gent. I la prova és que Patxi López renegava del Partit Popular i de Basagoiti en el seu dia i deia que volia governar i fer un front amb, fins i tot amb Bildu, i resulta que va governant amb el suport del PP. Doncs jo vull veure a Catalunya una majoria diferent, que potser hi ha gent d'Unió o gent del PSC o del PP o de Ciutadans que som capaços de formar una alternativa després d'unes eleccions. Jo estic disposat, a mi m'importa més Catalunya i Espanya com a país que el meu partit.
Per això és important el que acaba de dir, eh? Però jo... Segueix.
No, només. Vostè es veu com líder d'aquest... ja sé que no li agrada la paraula front, però d'aquest bloc o...
Home, jo em presento per guanyar les eleccions, no per perdre-les. Ara, si després...
que hi haurà generositat suficient per part dels partits clàssics, que són PSOE i PP...
Miri, sí, jo m'avanço amb la generositat. Si Ciutadans treu menys escons que el PSC o el PP, nosaltres donaríem suport al PSOE o al PP per formar un govern. Ara, que també entendràs que si Ciutadans treu més escons que el PSOE o el PP, demanarà suport al PSOE i al PP perquè ens donen suport. És a dir, és molt evident, no? Qui treu més escons té la legitimitat de demanar una suma, no? És a dir, el Patxi López va demanar el suport a Bassagoiti, no Bassagoiti a Patxi López, no? Perquè ens entenguem. Jo crec que això és legítim i una referència. Algú aquí fa escarafalls a Catalunya en general quan es pot plantejar una alternativa que no sigui independentista. I jo em pregunto, i quan el PSOE i el PP donaran suport a Carod i a Pujol, ningú feia escarafalls. Era un pacte d'estat, no? Un pacte per la governabilitat. Doncs també pot haver-hi un govern on per una vegada per totes no hi hagin independentistes, no? No podem provar-ho, tenim dret a provar-ho, Catalunya. I jo vull sortir a guanyar el partit. Que ens guanya el partit, doncs farem oposició. Que guanyem el partit, governarem, amb una diferència, que governarem per tots els catalans. Perquè mira, la llista d'espera, no hi ha dues llistes d'espera, una per independentistes i una pels que no ho som. No hi ha una llista de l'atur pels independentistes i una pels que no ho som. És una sola llista d'espera, per ser molt llarga, i una sola llista de l'atur, molt llarga. Per tant, el govern de Catalunya no pot dividir a la societat catalana en dos bàndols, i jo em comprometo, si algun dia em toca presidir o ser un govern de Catalunya, a no dividir més a la societat, posar sobre la taula allò que ens uneix, que crec que són moltes coses, de veritat.
Segurament que l'escenari, i continuant amb eleccions, canviarà, perquè hi ha elements nous que apareixen en aquesta escena. Vostè ha demanat en diverses ocasions votar de veritat. Quan es vota de veritat, passen coses com li va passar al senyor Artur Mas en unes eleccions del 2012, que demanava 72 diputats, dels 60 que tenia, i en va treure 50. Les últimes enquestes diuen que hi ha una força política emergent a Espanya, que també ho pot ser a Catalunya. Per tant, és una marca que jo crec que a vostès, a Ciutadans, els hi pot fer cert mal electoral. De fet, aquestes enquestes ja ho detecten. En quines perspectives des de Ciutadans el senyor Albert Rivera intentarà contrarrestar l'aparició d'aquesta nova força política que li pot menjar terreny electoral, com ja s'ha destacat amb aquestes enquestes que s'han fet tant a Espanya com a Catalunya?
No, matiso, l'única enquesta, la última, que no era una enquesta, era un acte de propaganda del senyor Homs, és l'única que tenia no era que sesgada, sinó que era una cuina
pel que fa a Catalunya,
del CEO.
Sí. No, pel que fa a la resta d'Espanya, Ciutadans ha multiplicat per 3 la intenció de votar l'últim CIS, no sé si l'ha llegit correctament, per tant estem creixent. I a Catalunya, si m'equivoco, a les últimes enquestes qui baixa és Convergència, el PSC, el PP, Ciutadans puja. Per tant, si algú pateix l'efecte de nous partits polítics, són els partits vells, no els partits nous. Dit això, a mi no em fa cap por que entrin més partits. A mi el que m'agradaria és que aquests partits que entrin donin suport a un canvi a Catalunya, a una alternativa. És a dir, si aquests partits com Podemos acaben entrant al Parlament de Catalunya, a mi el que m'agradaria és que no donessin suport a Artur Mas, sinó que donessin suport a un govern alternatiu. De fet, em consta que hi ha preocupació a Convergència i Esquerra, perquè si entren partits, diguéssim, que no són independentistes i que a més són bastant crítics amb el sistema i amb la corrupció i amb altres temes, Convergència i Unió no serà l'aliat d'aquests partits, ni nostre tampoc, amb la qual jo crec que si algú ha de tremolar perquè entrin nous partits al Parlament són aquells que pretenen tenir majoria absoluta i no la tindrien, no? En tot cas, estem especulant i estarem d'acord que sigui en un sentit o un altre, són enquestes. Per això dic que cal anar a votar, cal anar a votar massivament. A mi m'agradaria tenir una participació del 75 o del 80% a les properes catalanes com si fossin unes generals, com si ens hi juguem molt amb les properes eleccions, i jo crec que quan els catalans ens mobilitzem molt, l'independentisme baixa en tant per cent. Ho vam veure a les últimes eleccions. Artur Mas pretenia treure, com vostè deia, 72 escons, va treure 50. Per què? Perquè va pujar la participació. Per tant, jo defenso una alta participació i una mobilització alta.
La participació i Esquerra.
Bueno, i Esquerra sí, però va menys del que va baixar Convergència, amb la qual en aquest sentit, i alguns vam multiplicar per 3 els escons, amb la qual no hauria ser tan... aquesta participació més alta, bàsicament, era un electorat que es mobilitzava en generals i no es mobilitzaven autonòmiques, que és bastant conegut aquest fenomen a Catalunya, no?
Sí, però continuant amb aquestes dades, i no ho vull interrompre, encara que ho faci, la majoria parlamentària és nacionalista.
Quina majoria parlamentària? Vostè considera que Iniciativa proclamarà des d'un balcó la independència? Jo crec que no, que Izquierda Unida no proclamarà la independència des d'un balcó, però bueno, si la proclama ja tenim una altra notícia. És a dir, el que no podem fer és fer trampes. Convergència i Esquerra, de moment ni Convergència porta la independència al seu programa, perquè portava l'UBA a l'Estat i l'estructura d'Estat. I d'Unió menys. Per tant, l'únic partit que porta la independència sí o sí al seu programa és Esquerra, que jo sàpiga. A les properes eleccions veurem si Convergència s'atreveix, si Unió hi és o no hi és. I jo el que dic és que penso, és una creença, em baso en les dades, que crec que no hi ha una majoria independentista en el proper Parlament i que hem de treballar els altres per sumar. Jo em comprometo a ser generós, és a dir, si no trec més escons que d'altres, donaré suport a un govern diferent al de Junqueras pujant un balcó. I si trec jo més, demanaré suport a Ferràcia Gènova, que d'una vegada no s'equivoquin i votin un govern estable, constitucional, que vol el millor per Catalunya però el millor per tota Espanya. No?
Sí, amb el que acaba de dir... No sé si descarta, en tot cas li pregunto, perquè com que el debat dintre del camp sobiranista s'està centrant en la possibilitat de tenir una llista conjunta, si veuria la possibilitat de que hi hagués, si hi hagués el cas d'aquestes eleccions de caràcter plebiscitari, encara que no ho siguin, i ho hem de repetir de tant en tant, perquè serien unes eleccions al Parlament, però si veuria la possibilitat de formar part d'una candidatura àmplia de partits que estiguessin en contra, i després en els blocs que es formessin al Parlament, intentar buscar estratègies. I una segona pregunta que ja li deixo per després és, tots els partits catalans en principi han tingut o tenen referents a la resta d'Espanya, si Ciutadans en aquestes converses amb UPyD veu la possibilitat real que s'aconsegueixi, tot tenim present que l'espai electoral o que l'espai polític és bastant semblant.
En quant a la primera pregunta, seria l'error més greu que podíem cometre els que ens considerem constitucionalistes i demòcrates és fer-li el joc a Artur Mas, és a dir, anar a una llista única amb un únic punt, és a dir, no parlar ni de sanitat, ni d'educació, ni d'impostos, ni de corrupció, ni de democràcia, ni d'infraestructures, i parlar només de no a la independència, seria l'error més greu que podíem cometre. Jo crec que hem d'anar a un programa de govern i després, això sí, ser generosos per amb les majories parlamentàries necessàries sumar. Per això nosaltres defensem que hem de sumar després de les urnes i no cometre l'error de fer-li el joc a Artur Mas. I segon, respecte a la resta d'Espanya, nosaltres ja no pensem en clau referent a la resta d'Espanya. Ciutadans ha tret mig milió de vots a les europees a tota Espanya, començant pel 5% a Comunitat de Madrid, el 3% a València, el 4% a Múrcia, amb la qual el nostre partit ja s'està implantant a tota Espanya, i amb un pacte global intentarem arribar a un acord amb UPyD. De moment no sembla que pinti gaire bé, perquè la senyora Rosa Díez, en plenes converses i negociacions que estem tenint, ja s'ha avançat a dir en un programa de televisió que no vol una llista única. Jo no sé per què estem parlant si no és per fer una llista única, igual estem parlant per una altra cosa. Jo pensava que era per sumar, no? En tot cas, ja li avanço que aquesta setmana, el 10 de novembre, a Ciutadans tindrem aquest punt a l'executiva amb un informe dels nostres companys d'aquest grup de treball, un informe per informar si és considerar si pactem o no amb UPyD, i en aquest mes de novembre m'atreveixo a dir, diguéssim, sabrem si Ciutadans i UPyD van junts a les municipals i autonòmiques i a les generals, o competim i anem per separat. En tot cas...
Però està dient que depèn de Ciutadans en aquests moments, no?
No, depèn de dues parts. Jo li dic, sempre ho he dit i ho segueixo pensant, les diferències es poden subsanar, les singularitats de cada partit són normals perquè som dos partits diferents, però és voluntat política. Jo no vull enganyar més a la gent. Jo no vull jugar a ser un buròcrata ni a posar excuses amb el pagador. Ciutadans i UPyD anirem junts si Rosa Díez canvia la seva posició.
Que és responsabilitzar en Rosa Díez.
No, però no la responsabilitzo, és que ho ha dit ella. És a dir, ho ha dit moltes vegades, i a més jo respecto que és la seva opinió, i a més és la portaveu del seu partit, per tant alguna cosa tindrà a dir. Ara, també li avanço que nosaltres no frenarem la construcció d'aquesta tercera via a tota Espanya, perquè estem creixent en l'últim CIS, a les últimes enquestes, estem creixent molt i tindrem representació al Congrés. Per tant, amb l'executiva d'UPyD o sense ella, hi haurà tercera via a Espanya. Hi haurà una alternativa diferent a Podemos al proper Congrés dels Diputats.
En tot cas, em perdoneu, però amb el que ha dit referent a Catalunya, dient que cada força política que es faria malbé, diguéssim, si tots anessin amb un únic punt de... en el programa en contra de la independència, no veu vostè que és el moment per, no per fer aquesta candidatura única, sinó per buscar espais comuns, oblidar-se tant dels instruments polítics, perquè tot està canviant i ho estem veient a la resta d'Espanya, i buscar algun tipus de formació potent, de centre entre Ciutadans, no sé si el PP de Catalunya, sempre i quan volgués distanciar-se també del partit de Mare Espanya, però sí d'Unió Democràtica, fins i tot del PSC? És a dir, es pot intentar explorar aquest escenari?
No, és que Ciutadans neix per això. És a dir, nosaltres si naixem és perquè creiem que hi ha tot un espai polític que no és independentista, que defensa un progrés social i econòmic, però que tampoc és conservador, i que ocupa aquesta centralitat política. De fet, per això crec que hem crescut molt, no? Perquè hi havia aquest espai. Dit això, quan algú parla de llista única o de llista conjunta, jo estic dient que la llista conjunta de tota aquesta gent serà la de Ciutadans, perquè intentarem aglutinar a gent diferent i a gent diversa i fins i tot a gent independent a les nostres llistes, no? Per tant, que això dona que amb un PSC que està a la baixa, que acaba rectificant o no, ja ho veurem. Que hi ha gent d'Unió que d'una vegada per totes el mite acaba sent veritat i un dia surten de Convergència i Unió, ja ho veurem, jo encara no vull res. Que hi ha gent del PP de Catalunya que es desmarca del Partit Popular a Madrid, ja ho veurem. Però ara mateix la realitat és que tot això és més ficció, no? I vull posar un exemple, mira, amb les llistes electorals. Hi ha molta gent que vota Ciutadans perquè no vol votar una llista de partits que emparen la corrupció, per exemple. O gent que vota Ciutadans perquè vol canviar la llei electoral, cosa que el PP no vol fer, per exemple, el PSC. Lo qual també seria una certa estafa que nosaltres, a la gent que ens vota amb il·lusió, doncs li poséssim una mena de llista adjunta al PP o al PSC. Jo no puc anar a la mateixa llista electoral que la senyora Marina Geli. M'entendrà, no? I la senyora Geli segurament tampoc amb mi. Ara, després, podem posar en comú les coses que ens uneixen per sobre la que ens separa? Sí, però una llista electoral és una cosa molt seriosa, és un programa, és un compromís, són uns valors, és una responsabilitat. Per tant, llista conjunta, jo entenc que al senyor Mas li interessa ara amagar-se darrere d'Esquerra per la seva mala intenció de vot. Però llista conjunta és molt estrany, no? Normalment les llistes són de partit i després se suma, i amb això jo tinc tota la meva voluntat. Sempre ho he dit, hem de sumar, si no se suma no es governa, amb la qual s'ha de sumar, està clar.
Esteu escoltant el Converses de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manuel Manchó, Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, i el nostre convidat d'avui, el senyor Albert Rivera, president de Ciutadans. Parlava el senyor Rivera abans del tema de la possible unió amb Unió Progressista i Democràcia, de la senyora Rosa Díez. Diu que a partir de la setmana que ve es podria saber si hi ha una llista conjunta o si hi ha una entesa entre els dos partits. Finalment, si aquesta entesa no és possible, Ciutadans es presentarà, i vostè com a cap de cartell de Ciutadans de les eleccions generals?
Bueno, ja veurem què passa amb les autonòmiques, no? El meu compromís està aquí a Catalunya, tothom ho entendrà, amb la que tenim aquí liada, doncs, i sent president d'un grup parlamentari.
Però no tenia el cap vostè, això.
Miri, jo tinc 34 anys, com entendrà, no puc dir... No, en general, a la vida no m'agrada dir mai... ni sempre, perquè jo crec que les coses poden canviar molt a la vida. Per tant, jo no m'he amagat mai. El meu projecte és un projecte a nivell nacional del nostre partit, s'està implantant a tota Espanya i a més totes les enquestes ens donen una entrada forta al Congrés dels Diputats. A l'últim CIS bàsicament hi ha dues notícies, el creixement de Podemos i l'entrada d'un grup parlamentari de Ciutadans. Vull dir que potser no s'ha destacat a la premsa, però és així, no? Amb la qual hi serem. Ara, qui serà, de quina manera, en quin grup parlamentari? Això dependrà molt de la nostra estratègia també la Catalunya, perquè clar, Ciutadans no oblidem que es presenta a tot Espanya, però neix a Barcelona, neix a Catalunya, i és molt important el nostre paper aquí. Per tant, jo estic mal abocat i dedicat al que passi a Catalunya, i si hi ha eleccions autonòmiques anticipades, ja he avançat i he dit que em presentaré a les primàries del meu partit, que el meu partit fem primàries, per ser escollit o no com a cap de llista, i després si en general, doncs ja ho veurem, no? Està canviant tant el panorama polític.
Veu autonòmiques primàries que generals, doncs?
Bueno, aviam, ho hem parlat durant tota la conversa, sí, dir, si hi ha anticipades, evidentment no, han de ser al gener o al febrer, no seran, després venen municipals i autonòmiques i ja no donaria temps. Ara, si no n'hi han, doncs ja ho veurem, serà una decisió estratègica de partit, però també personal, perquè al final la seva vida també pren decisions d'on treballa, on viu, a qui representa, no? I com entendran, és una decisió personal que un ha de prendre al marge de les sigles del partit, no, també?
Vaja, Jesús.
Jo tinc una pregunta més de teoria política, perquè m'ha fet pensar la pregunta del Dani sobre qui mana a Catalunya. Hem vist com, bueno, Podemos era un moviment social que ara s'ha transformat en un partit polític. Ciutadans també va començar com un moviment, de, bueno, es va dir d'intel·lectuals, però també va acabar sent una formació política. La ANC, no sé quin futur té, si donarà el salt. El futur polític en general, a mitjà termini o a... passa per això? Perquè moviments socials donin el salt i decideixin? Sí. La regeneració política, per així dir-ho, està en mans dels, sí, de moviments socials?
Jo crec que estem vivint d'alguna manera, diguéssim, implícita una mena de segona transició. Una transició que va ser primer de donar el poder d'una dictadura a uns partits democràtics i ara estem passant d'uns partits democràtics que han degenerat amb un traspàs de poders a una certa ciutat civil, ciutadania civil o societat civil, no? És a dir, Ciutadans com vostè neix amb una plataforma civil, Podemos neix amb una plataforma civil, hi ha altres partits locals que estan naixent a plataformes civils, i jo crec que sí, que ve una època en què aquestes plataformes ens hem de convertir en instruments jurídics en partit per presentar-nos a les eleccions, no? Ara, que això durarà sempre o no, ja ho veurem. També és veritat que hi ha partits de naturalesa diferent, no? És a dir, jo crec que un partit polític al final, tot i néixer d'una plataforma civil i tenir un esperit civil, al final, si vols anar a un Parlament, has d'organitzar i tenir un instrument, no? Perquè t'has de presentar a les eleccions, no? Ara, jo penso que sí, que el futur passa per aquí, d'una certa, un cert protagonisme de la societat civil, de gent també que vingui de la societat civil. A la transició, quan veien els primers governs d'Espanya, hi havia molta gent que venia del món de la càtedra, del món de l'empresa, de l'alt funcionariat, gent realment que no havia fet política perquè en aquest país no havia política, hi havia dictadura, no? Jo crec que ara estem visquent una cosa semblant, potser de moviments civils, potser del món de la càtedra, potser d'intel·lectuals, potser de gent que treballa amb l'empresa. Jo crec que és sa que un país es mogui. El que passa que, clar, el resultat d'aquest moviment hem de veure si és un resultat de regeneració o de degeneració. Jo espero que sigui de regeneració i no de populisme ni de trencadissa. Jo vull reformar i transformar el meu país, no el vull trencar. Jo crec que s'ha d'arreglar el que no funciona, però el que funciona doncs s'ha de mantenir, no? Perquè al final no podem posar potes amunt cada tres quarts d'hora un país, no? I un país és un patrimoni també que rebem dels nostres avantpassats, de la nostra democràcia. Jo no renego del benestar i de l'economia que hem tingut a Espanya 30 anys. Ens ha posat a dalt de tota Europa o entre les quatre economies més fortes d'Europa. Ara, és veritat que el país ha degenerat i o el rectifiquem o el transformem o alguns el volen trencar, no?
Daniel.
Sí, el senyor Artur Mas va anunciar fa un parell de dies que el dia 10, l'endemà d'aquest procés participatiu, escriu una carta al senyor Rajoy per tal de dialogar i també de que es pugui plantejar un referèndum de debò. Més o menys va dir això, no? Llavors, si és un referèndum de debò, vostès sempre han dit que han de votar tots els espanyols. Com ho argumenta? Diu, és que la llei diu que la sobirania és del poble espanyol. Per això, quan un àmbit, una part d'un territori es vol independitzar, això normalment no funciona. El Quebec voten els de Quebec, els d'Escòcia voten els d'Escòcia, amb raó o sense, no? Llavors, com argumentaria que això ha d'anar per un altre camí?
Sí. Miri, per començar, ni Escòcia és Catalunya, ni té l'autonomia que té Catalunya dintre d'Espanya, té molta menys autonomia, ni el Regne Unit té Constitució, ni tenen una Constitució on digui que tots els ciutadans són iguals. Tenen, com vostè sap, una Union Act, és a dir, un sistema on s'uneixen quatre corones, no? Per tant, és molt diferent a la Constitució espanyola o a l'americana. I jo em remetré als Estats Units. Obama fa poc contestava des de la Casa Blanca a uns separatistes del sud que volien fer un referèndum independentista i que deia, ho argumentàvem amb un argument econòmic, una mica semblant al que fan alguns aquí, no? I li contestava amb unes paraules, jo crec que molt, molt correctes. Deia, miri, vostè pot canviar el govern de la nació, vostè pot esmenar la Constitució americana, vostè pot esmenar la Constitució de Texas, però vostès no tenen dret a dividir ni a trencar el país, perquè això pertany a la unitat de tot el país i ho votem tots, no? Pues així mateix, és a dir, jo estic a favor de que els independentistes tornin al camí democràtic i intentin reformar la Constitució. Jo no estic a favor, és a dir, jo no vull que el We the People, perquè ens entenguin la sobirania nacional que resideix en el poble i no en els territoris, canviï. Miri, jo no m'allargaré molt, però els recordo que la Iugoslàvia l'any 74 es va decidir precisament traslladar la sobirania als territoris en contra dels ciutadans. I va ser un greu error, perquè quan un país trasllada als territoris de sobirania vol dir que es creen drets històrics, confrontacions territorials. Jo crec que els espanyols som tots iguals i que tenim els mateixos drets i obligacions. Jo el que argumento és, si volem reformar la Constitució, que és de tots, anem a votar. Jo sóc un demòcrata. Si demà es convoca un referèndum per canviar l'article 1 de la Constitució que digui que la residència de la sobirania és en els territoris i no en el poble, doncs jo aniré a votar en contra, perquè jo crec que la sobirania és ciutadana, no territorial. Però aniré a votar. Ara, el que no puc anar a votar és a una patxanga o a una costellada sense cens, sense garantia, sense decret i amb propaganda. Per tant, jo convido el senyor Mas a que impulsi una reforma constitucional. Jo estic a favor de que es pugui votar tot Espanya. Veurem resultats també a Catalunya, no? Perquè també es votarà a Catalunya, es votarà tot Espanya, i veurem si hi ha voluntat a tot Espanya i quins tants percents. Però clar, jo el que vull dir des d'aquí és que per mi, jo nego la major de que aquesta sigui la solució als mals d'Espanya. Ens estan venent que aquest referèndum és el que acaba amb l'atur. Perquè al país no hi haurà atur, no hi haurà corrupció, hi haurà una economia millor. Això és el que venen aquests cartells que vam penjats aquests dies d'aquesta campanya, no? I jo ho nego. La sobirania nacional, que sigui territorial o ciutadana, no canviarà en aquest sentit els mals d'Espanya. Els mals d'Espanya es canvien en polítiques i polítics honrats i responsables, no? Per tant, per resumir, anem a votar una reforma constitucional quan vulguin. Ara, que s'accepti el resultat. I si Artur Mas, després de muntar tot això, no aconsegueix una majoria o no convenç a la gent, doncs suposo que farà com el senyor Salmon, que és dimitir, no?
Manel, no, Joan Maria...
Li volia preguntar una cosa que sembla que en el seu diagnòstic en algunes coses doncs sí podem estar d'acord, però el fet de la singularitat de Catalunya que tantes vegades es diu per trobar aquest encaix dintre d'Espanya, alguns consideren que ha de ser molt ampli, altres que només seria precís alguns tocs com pràcticament de cirurgia dintre de la Constitució. Primer, vostè entén que ha de tenir un tracte singular, és a dir, si s'ha d'encaixar realment perquè Catalunya té una singularitat, té una personalitat pròpia. i segon, si ho considera, si pràcticament fem el símil de la pregunta, i si considera que sí, pot contestar la segona pregunta, si considera primer sí...
Molt astut, vostè.
No li has posat la papereta,
Per in principi. Si contestes sí a aquesta primera pregunta que li faig, a la segona, com ho faria? Què és realment el que s'hauria de tocar? Perquè jo crec que sí que aquí hi ha un debat que em sembla que està bé, no?, del Partit Popular, que diu, jo puc acceptar la reforma de la Constitució, però realment què vols reformar? Em sembla sensat. També crec que hem de ser crítics perquè un govern que està governant no ha d'esperar i ser passiu, sinó que ha de projectar i que ha de ser propositiu. En tot cas, la pregunta és per vostè i no per senyor Rajoy.
Mire, jo és que li diré, jo crec que Catalunya ja té reconeguda la seva singularitat a la Constitució. És a dir, a Catalunya no hi ha una llengua oficial, n'hi ha dues. Català és llengua oficial a Catalunya, però tenien dues. Catalunya té molta més autonomia que qualsevol altra comunitat autònoma. Traient del cupo del País Basc, que és insolidari, i jo crec que retrògrad en el sentit que ve d'on ve i que s'hauria de derogar en un futur per anar a un model federal, tret d'això, Catalunya té més autonomia, més competències. Tenim, per exemple, per posar un exemple, tenim, per exemple, la competència de seguretat ciutadana o de policia, cosa que no tenen d'altres. Tenim un sistema, com els deia també, de competencial, per exemple, en justícia, molt avançat, molt més que dalt, a nivell educatiu. Per tant, s'ha mentit molt quan es diu que a Catalunya no se li reconeix la seva singularitat. És clar que es reconeix. Aquest és el gran avenç de la Constitució espanyola, que es reconeix que Catalunya té una cultura, dues llengües, no una, que Catalunya té un recorregut també competencial més ampli que el que pugui tenir la regió de Múrcia o d'altres. Per tant, ja hi ha un diferent nivell competencial dintre Espanya. El que alguns volen no és un tracte singular, sinó privilegiat. I jo no vull ser privilegiat, jo no vull ser ni més que la resta d'Espanya, ni menys. Per tant, jo com a català no em sento agreujat per haver nascut a Catalunya. No crec que hi hagi una conspiració mundial contra nosaltres. El que penso que hi ha és un debat competencial de finançament autonòmic. Dit això, crec que el govern d'Espanya, més que una reforma constitucional, hauria d'abordar un debat molt important, en el que jo sí que estic d'acord, que és la reforma del sistema de finançament autonòmic, que no la reivindica els independentistes, la reivindiquem fins i tot alguns líders també del Partit Popular, el senyor Feijó, el senyor Ignacio González, el senyor Bauzá, estan reivindicant un canvi del model de finançament. I això és legítim. O que tenir el corredor mediterrani o que millorin els ports de Catalunya. Això és legítim, però no confonem el debat de les infraestructures o el debat del finançament autonòmic amb el debat independentista. Per tant, el govern té marge, té un marge en temes pràctics. Finançament autonòmic, infraestructures, refinançament del deute dels 60.000 milions de deute de la Generalitat, com ho fem i en quin temps. Tot això té marge al govern. Però jo em sembla que ni el govern té la cintura i la intel·ligència per proposar-ho, perquè té els seus barons territorials, que també té problemes per resoldre el PP internament o el PSOE, i segon, a Catalunya crec que hi ha gent que ja no vol debatre com millorar el país, sinó com trencar-lo, com aixecar fronteres. Per tant, a tots dos costats, per motius diferents, no hi ha suficient cintura per poder rectificar les posicions que tenim actualment.
Però en tot cas, jo crec que sí que aquí els nacionalistes en això tenen raó, i no sé si vostè ho compartirà, i ho dic molt ràpid, sí que és veritat que després els governs centrals, dels colors que siguin, han utilitzat molt la llei de bases, per exemple, per fer molt complicada el govern, per acabar controlant molt el govern autonòmic.
Ja, però és que...
I en realitat el que estan fent és carregar-se l'esperit constitucional, precisament.
No? Jo hi crec fermament amb el sistema autonòmic, perquè crec que amb l'autonomia i també crec amb la solidaritat i amb la unió. I això, una paraula clau, que és la lleialtat. És a dir, el govern d'Espanya, per exemple, hi poso un exemple, amb la crisi de l'Ebola, no? Un govern d'Espanya, una ministra de Sanitat, que tenim la que tenim, ha de saber que la sanitat està conferida i transferida a les comunitats. Per tant, el primer que ha de fer és reunir a tots els presidents de comunitat autònoma o als seus consellers de sanitat. I no ho fa. Per què? Perquè no tenen el seu cap, que és un model descentralitzat. Però també, per altra banda, no podem tenir un sistema educatiu a Catalunya que no compleix les sentències del Constitucional, perquè diuen que no li donen la gana. Per tant, són dos exemples de com no uns i altres no entenen el model autonòmic. Per tant, tan deslleial és no respectar l'autonomia com no ser lleial i coordinar-se amb la resta d'Espanya. Per tant, jo sí que crec en el model autonòmic. Ara, tinc la sensació de que molt poca gent hi creu, ni els que des de Madrid governen de vegades, ni els que defensen suposadament l'autonomia i se la volen carregar, no?
Sí, senyor Rivera, ja que ha parlat dels barons territorials del Partit Popular, permeti'm que li pregunti sobre dos afers que ens han sorprès aquest final de setmana. Un que té com a protagonista un baró territorial, que és el senyor Monago. Ja es parla de l'afer Monago, que és un extremeny que ha anat 32 vegades a les Canàries, teòricament, a coordinar els senadors canaris del PP, que reconeixen públicament que no l'han vist mai. I l'altre és que ahir divendres es va saber que l'Audiència de Palma continua imputant per dos delictes a la infanta Cristina. Doncs doni'm la seva opinió sobre, sobre els dos afers, per aquest ordre. Monago i Infanta Cristina.
Motivo i alcance, que deia.
Jo crec que són dos afers... dos afers a nivell també diferent. Un està a nivell judicial, no? I l'altre a nivell periodístic, podríem dir, no? De moment. Home, jo crec que el cas Monago és allò d'Iker Jiménez, no? És el de... s'hauria d'investigar.
Quarto milenio,
perquè si no l'han vist mai, ha viatjat 32 vegades, és bastant complicat. Per tant, crec que s'hauria d'investigar què ha fet el seu Monago en aquests 32 viatges. Per tant, ho veig bastant complicat de justificar pel que diuen els seus companys.
Que
s'investigui. Però de moment estem en un afer, diguéssim, periodístic o de notícia. L'altre, que és un afer judicial i d'un cas que afecta a una de les filles de l'antic rei d'Espanya i una de les germanes del rei actual, a mi em sembla, i ho he dit i ho deixo dient, que la infanta, i és una opinió jurídica, ja no política, perquè soc jurista, crec que hi havia molts motius perquè la infanta fos imputada i processada, com moltes parelles que han sigut imputades en casos de drets, de delictes econòmics, i jo que soc jurista ho he vist moltes vegades, és a dir, les parelles que comparteixen patrimoni, que signen documents, tal, moltes vegades acaben imputats i processats. No vol dir jutjats i condemnats, ja veurem què passa, però processats i imputats. I per tant vaig defensar el seu dia, i ho dic avui, que la Fiscalia no podia ser l'advocat defensor de la infanta, que era un error institucional, que la Fiscalia és de tots i que a qui més perjudicava era la corona. I per tant jo penso que aquest rei d'Espanya actual, home, no puc afirmar-ho perquè és la seva germana i tampoc conec la seva opinió, però tinc la sensació de que a la infanta se la jutgi com a qualsevol altre ciutadà no perjudica, sinó que en tot cas pot beneficiar fins i tot a la regeneració o al canvi de la pròpia institució, a la corona. És a dir, jo he defensat que la corona o canvia o caduca, és a dir, o es reforma i és transparent absolutament i el rei es converteix en el primer funcionari d'Espanya, perquè ens entenguem, o haurà de desaparèixer tard o d'hora, perquè molts que no són monàrquics podem entendre una monarquia en tant en quant funcioni, sigui austera i doni una bona imatge al país. En el moment que no ho sigui, preferim la república. Igual, en aquest sentit, el rei té els peus diguéssim, de plom i de fang, si no canvia, i jo crec
però
que el rei...
hauria de fer algun gest la infanta Cristina envers el seu germà, que és el rei. Ara
home, jo crec que la infanta Cristina... Jo no soc ningú per donar lliçons
com a ciutadà
a la infanta
Rivera,
Cristina, però sí que crec que el rei primer s'ha d'apartar absolutament de tot això, perquè és el rei d'Espanya, és el cap d'estat. Al final, més que sigui rei o no, és el cap d'estat, que és una figura civil, no hi ha monàrquica.
De fet, ja ho ha fet, ja no són casa real, les germanes.
Bueno, per això dic que jo vaig tenir l'oportunitat de tenir una conversa amb el que era príncep i era rei d'Espanya, de més de dues hores a la Zarzuela. I un dels temes doncs, que a mi em preocupaven i que em preocupen és precisament que no hi ha un estatut de la corona, és a dir, no està redactant ni aprovant la llei que fa 30 i escaig d'anys s'hauria d'haver aprovat. I em consta que la corona i el rei tenen la voluntat i fins i tot han traspassat aquest document i aquesta proposta al PSOE i al PP, però és que els partits que legislen són ells, no és el rei qui legisla. Per tant, si el PSOE i el PP no aborden aquest debat, la corona no pot fer res, perquè per sort no té poders polítics. Jo no vull una corona amb poders polítics, no? Ni legislatius. Per tant, en tot cas, diguem perquè la gent ho sàpiga, hi han propostes de reglament, en aquest cas, perdó, de llei d'estatut de la corona, proposta d'incorporar la corona a la llei de transparència, i seria un greu error que la corona no sotmetés a la llei de transparència. Seria un greu error, i jo crec i confio que aquest rei, que considera una persona preparada i intel·ligent, serà el primer interessat a sotmetre's a la llei de transparència, perquè, escolta'm, un cap d'estat, més igual si és república o monarquia, ha de ser, com deia abans, el primer funcionari, ha de ser exemplar, i el moment que viu el país crec que ha de canviar. Jo vaig estar a la dia del Premi Príncep d'Astúries i el rei va fer un discurs que jo subscric en moltes coses, i va dir una cosa: Espanya necessita un rescat moral col·lectiu, i si necessitem un rescat moral col·lectiu, que jo comparteixo, el primer que ho ha de fer és el cap d'estat, i aquest rescat moral passa perquè la corona es submeti a la llei de transparència, tingui un estatut de la corona, i a la seva gent, la gent que hi participa de la corona o és casa reial, no tingui altres activitats que puguin esquitxar la imatge del cap d'estat.
Tres minuts i posem el punt i final del programa d'avui. Daniel Arasa, vinga.
Ja que parlem d'aquest futur, d'aquesta imatge de la corona, de la Cristina, i abans hem parlat del senyor Mas i el futur del senyor Mas. I el senyor Rajoy. El senyor Rajoy se'l té una mica com Don Tancredo, que no acaba de prendre posicions quasi bé mai sobre res, i sembla que l'economia va millor, però altres aspectes sembla que trontollen bastant. El mateix PP, sobretot en corrupció, una gran de persones. Què pot sortir d'aquí pel futur de Rajoy de la situació?
Jo crec que una nació no és només la seva comptabilitat. És a dir, una nació és la seva democràcia, les seves institucions, la confiança en les institucions públiques, l'economia i la microeconomia, només les dades macroeconòmiques, que són les que ens ensenyen però no s'acaben de correspondre amb la microeconomia. I jo crec que el Partit Popular i el seu govern de Rajoy està, diguéssim, condemnant a la nació que només sigui comptabilitat. És a dir, no pot ser Montoro l'únic que governi a cop d'impost, o a cop de taxa, o a cop de retallada, no? Per tant, jo crec que el PP s'ha equivocat en focalitzar-ho tot així, segurament perquè no estan capacitats per donar un impuls a la regeneració democràtica o a un nou sistema institucional, no? Per tant, jo crec que el PP tard o d'hora s'haurà de renovar també. És un partit que, tot i que les enquestes diuen una baixada, s'ha de reconèixer que és el partit que segons totes les enquestes pot seguir governant o guanyar com a mínim, ja veurem si governarà o no, tal, però també és veritat que està en un 25-26% d'intenció de vot i tenir un 44. Jo crec que s'ha acabat el bipartidisme com l'hem entès, que en el proper Congrés dels Diputats serem 5-6 projectes a nivell nacional, hi haurà un joc aritmètic bastant interessant, també difícil de governar, però ja veurem com es fa. Nosaltres estem disposats a participar-hi, i dit això, em sembla que al senyor Rajoy li falta lideratge, sincerament, i ho dic amb tota l'educació del món, però és una persona que la nació necessita ara un president que surti cada setmana a donar la cara, que deixi els periodistes que preguntin, que no s'amagui davant de la corrupció, que talli caps dintre del seu partit si és que pot fer-ho, i si ell està esquitxat, que marxi, però el que no podem tenir és un president esquivant tots els debats importants del país en aquest moment, no?
Molt bé, estem ja, ens queden 30 segons, molt ràpid. La gent del PSC diu que vostè és de dretes, els Ciutadans són de dretes, els del PP que són d'esquerres, què és Ciutadans?
A lo millor estem en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè si el PSC ens situa a la dreta i el PP a l'esquerra, és que estem... Sí, mire, és que és molt fàcil, és que en el Parlament Europeu, mire, és un exemple, fa poc hem entrat en el grup demòcrata liberal, que és la tercera via europea, que està, a un costat estan els conservadors demòcrata cristians i els altres els socialistes, i nosaltres estem en aquest grup, però sí, han encertat, estem en aquesta centralitat, i aquí és on té, jo crec, bona part de la ciutadania.
I en Convergència, no?
Bueno, amb Convergència ja no, perquè sembla que no apareix gaire a les reunions del senyor Tremosa, perquè ella es va comprometre que si Ciutadans entrava, ell marxava. I vam entrar amb dos diputats i en Japón, amb la qual cosa és curiós el que va passar. Però en qualsevol cas, certament nosaltres, si volem ser aquesta tercera via...
Són el centre, vostès, el centre existeix,
bueno,
doncs.
Hi ha gent que ens situa amb el centre esquerre liberal, altres amb un centre progressista, digui-li, més igual les etiquetes. Vull dir que mirin el
però nostre programa, vostès,
però aquí
no?
Estamos, com es diu.
Molt bé, Albert Rivera, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió.
Molt bé, fins una altra.
Gràcies també al Manuel Manchón, Joan Maria Claveguera, Maria Jesús Cañizares, Daniel Arasa, tornem dissabte que ve, com sempre, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.